A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Saludàvem a la Marta abans de Sant Jordi i ens comentava algunes de les novetats que havien arribat en el lot de Sant Jordi. Ha passat Sant Jordi, mirin si ha passat, que fa dues setmanes ja. El temps passa, però corrents. Marta, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Sant Jordi queda lluny.
Queda lluny,
eh?
Sí,
i aquell lot de Sant Jordi queda lluny, però van a bé les activitats que veu fer?
Sí, va anar molt bé. El taller per nens i nenes va resultar una cosa molt interessant i molt bonica, tothom va estar content, i després amb la coral també va ser un acte molt simpàtic i ens ho vam passar molt bé escoltant a la coral La Lira, i amb cançons molt variades, molt rítmiques... Molt bé, sí, fem un bon balanç. I pel que fa al préstec de llibres, a part d'aquells al lot, nosaltres també vam tenir l'oportunitat de comprar d'altres novel·les, i van sortir de seguida en préstec, vam fer la paradeta i a la taula, dins de la biblioteca.
Què és el que ha sortit més?
És que va sortir tot molt ràpid.
Gairebé no va haver temps de res, doncs.
No. I bé, només recordar doncs, això, que els llibres que han estat més venuts aquest Sant Jordi també els tenim a la biblioteca i, per tant, si algú es va quedar amb ganes de que li regalessin o comprar-se'l o li van regalar un però en voldria llegir tres més, doncs a la biblioteca tenim tots aquests que han sortit en llistes en diferents diaris o per a televisió, els tenim.
Amb llista d'espera?
Alguns sí.
Però no hi ha problema, perquè qui vulgui es pot apuntar a la llista d'espera i és qüestió
de tenir paciència. Arribi, sí. Però sí, sobretot això, la Isabel Allende, el Jonathan, bé, doncs aquests, els més demanats i els més venuts, tenen llista d'espera. Sí.
Entesos. Per on comencem? Per les activitats
per les
més properes, com sempre?
Sí. Doncs mira, aquest divendres, el dia 9, al 5:45, tenim l'hora del conte, torna la Gisela Llimona, va venir fa poquet, i ara torna amb una altra de les seves maletes, vam comentar que ja duia llibres amb una contes amb una maleta, i en aquesta ocasió, quan la maleta s'obri, sortiran els contes clàssics. Ha estat tota la vida, la rateta que es comprava l'escaleta, en Patufet, el lleó i el ratolí...
Mare de Déu, la Ventafocs, coses així?
Pot ser.
Però alguns dels contes de sempre, eh?
Sí, són els contes que li explicaven a ella quan era petita, són els contes que hem escoltat tots... I per què no, doncs, continuar, no?, amb aquesta tradició d'explicar aquests contes, que els nens i nens ja, potser algun ja se'ls saben, però potser no, però sempre són agraïts d'escoltar i més també com els explica la Gisela.
D'acord, o sigui que des de la Caputxeta Vermella fins a, bé, qualsevol d'aquests contes, els que els tres porquets vagin a saber, alguns d'aquests que ens han explicat sempre, no?
Exacte.
Això serà el divendres, com és habitual, a 5:45.
L'altra setmana, el dia 16, a l'hora del conte, tenim a la Montmàs, torna a la Montmàs, una narradora que també ha vingut en altres ocasions, i en aquesta vegada ens fa una cosa molt especial, és una sessió que ja ha preparat amb Metges Sense Fronteres, per donar a conèixer també la feina de Metges Sense Fronteres, i en aquest cas ens explica un conte que es diu Què em passa en tumba. Aquest conte és un llibre publicat, la Montmàs fa la seva interpretació i la seva versió, però aquest conte el va publicar Metges Sense Fronteres, amb l'editorial Icària, i tracta sobre les malalties oblidades, aquestes malalties que per nosaltres, sobretot clar, pels adults i pels nens també, doncs ens poden ser desconegudes perquè aquí no les patim, per sort, però està bé que els nens sàpiguen que hi ha nens, que hi ha persones que sí, que pateixen aquestes malalties, que de fet podrien tenir cura, però que ja no els és fàcil de trobar doncs, els medicaments i l'oportunitat per poder-ho solucionar, i tota la feina doncs, que Metges Sense Fronteres fan a aquests països. La sessió es diu Què em passa a tumba, i a més anirà acompanyada d'una exposició de Metges Sense Fronteres, que és un repàs a la seva història. Són unes 30 fotografies amb uns plafons que muntarem a la sala infantil.
D'acord.
I l'exposició es diu Metges Sense Fronteres, 40 anys d'acció humanitària.
O sigui,
la tindrem
que
a la biblioteca del 12 al 20 de maig.
És una hora del conte amb vessant solidari, eh?
Sí, per donar a conèixer també aquestes ONGs, i a més, bueno, que és una ONG que està fent una feina molt important, que als nens potser els hi sona, sobretot els més grandets, però bé, doncs està bé també aprofitar el conte doncs, per coses així.
O sigui que la Montmàs es ficarà en un conte que té relació amb Metges Sense Fronteres per donar a conèixer als més petits doncs, tot el que és l'entitat, tot el que és la institució i la seva feina del dia a dia. Això el 16 de maig. Aquest divendres no, el divendres que ve, a 6:45 també.
Mentre, també per nens i nenes, ja tenim en marxa la marató de lectura, va començar el dia 2, s'han apuntat uns 92 nens, o sigui que estem contents, i ara esperar doncs, que tots s'engresquin, que tots vagin llegint, hi ha algun que ja té el seu nom al llibròmetre i es van fent al seu ritme.
Marató que durarà fins al...
Tot el mes de maig.
Tot el mes de maig.
Sí.
Perquè la festa, com sempre, final de la marató és ja pels...
Sí, el juny, el 6, em sembla que serà el 6 de juny, un divendres. I aquest any, ja ho comentàvem l'anterior vegada, farem una cosa nova, que és les recomanacions del drac. El drac, que és la mascota de les sales infantils de la biblioteca.
El drac que llegeix.
El drac que llegeix, exacte, llegeix molt, i té moltes ganes de recomanar llibres a nens i nenes. Això bé, doncs bé, perquè també, a part de que llegeixin molt, volem que llegeixin bé i coses maques, i que no s'agobin, però que s'ho passin bé, perquè és del que es tracta la marató. I llavors hem pensat això, que el drac, doncs, de tots aquests llibres que llegeix, que ens expliqui quins són els que més els hi agrada. Jo faré com una miqueta de pont entre el drac i els nens, tot s'ha de dir, però me'ls ha dit el drac. I llavors ens trobarem avui mateix, dimecres, a la sortida de l'escola, 6:15. Això és lliure, qui vulgui venir, nens i nenes, amb les seves famílies, els que siguem.
Sí.
Recomanarem llibres, els nens també ens poden recomanar les seves lectures preferides, i amb això, doncs bé, esperem de crear un bon clima.
Perquè, com ens deies, això és nou, eh?
Sí, això, bueno, hem pensat de fer alguna cosa.
O gairebé diríem que recolliu el que deu ser un costum bastant corrent, que és recomanar-se llibres.
Exacte, no, això sí. I més aquests dies, que és clar, doncs també surten més coses en préstec, i va, doncs recomanen que pot llegir el nen, que li agradi, que sigui curtet, que sigui fàcil, que... Bé, doncs...
O sigui, que pares, fills recomanin, els nens que recomanin llibres que hagin llegit, els pares alguns que poden interessar, en fi, que hi hagi allò un debat col·lectiu, una trobada col·lectiva per recomanar llibres que valguin la pena.
Hem volgut fer-ho així molt lliure, sense preinscripció, cadascú doncs el dia que li vingui bé, i com que quan ho anàvem comentant a l'hora d'apuntar-se els nens a la marató, hi havia nanos que deien, és que a mi el dimecres no em va bé perquè faig X, és que a mi els dijous no em va bé, doncs hem intercalat, llavors farem un dimecres, un dijous, un dimecres, un dijous.
D'acord, és a dir, aquesta setmana dimecres, la setmana que ve dijous.
Exacte, dimecres 21, dijous 29, farem tot el maig.
6:15 de la tarda.
Sí, tothom que vulgui venir. I bé, també ho tenim obert, encara que no s'hagin apuntat a la marató, però vulguin doncs, bueno, descobrir nous autors, noves lectures, doncs tothom serà benvingut.
Per recomanar llibres. Al final també es pot acabar que tothom acabi recomanant un llibre, que és el que sigui doncs, de lectura per tothom. Però sempre vindrà bé saber els gustos de cadascú i què us ha semblat les lectures de cada llibre. Avui a 6:15, dijous que ve, a 6:15. Una setmana dimecres, una altra setmana dijous. Més coses.
Més coses. Llavors passem a les activitats per adults. Tenim xerrades literàries, el cicle que porta, condueix l'Alna Cejas, i en aquesta ocasió, que és la sisena xerrada literària, vam començar al desembre i estan funcionant molt bé.
I us en quedaran unes quantes, tal com van les obres, teniu xerrades per mesos.
Ai. Sí. Bé, però també voldríem continuar, un cop obri la Santiago Rossinyol es pot continuar fent
clar,
la Roig i Raventos,
però sí. Però em sembla que la conjuntura mana en aquest cas i queden mesos per fer xerrades a la Roig i Raventos.
Farem pausa a l'estiu, però a l'octubre segur que tornem a reprendre, i al novembre i al desembre.
Segur que sí.
Sí. En aquesta ocasió l'Helena ens parlarà sobre contes per adults, i el títol és Avui va de contes. Llavors, bé, doncs, ella volia partir del Gabriel García Márquez, pel tema doncs, de la seva mort uns dies abans de Sant Jordi, fer-li un petit homenatge, i a partir d'aquí doncs, tocat no? Això, doncs, els autors importants, els més destacats que han conreat el gènere del conte per adult.
Això serà?
Això serà el dia 14, dimecres, a les 8 del vespre.
Dimecres de la setmana que ve, a les 8 del vespre.
I després els clubs de lectura del mes de maig, sabeu que cal inscripció prèvia i que estan tancats, però també ens agrada recordar quins llibres es van llegint, perquè també són com recomanacions de llibres que tenen una certa qualitat i que poden estar bé i que donen temes per comentar i per pensar-hi, encara que no s'assisteixi als clubs en si. En el club Llegir i Créixer, que és aquest d'autoconeixement i creixement i d'autoajuda, aquest mes comenten Mujeres que corren con los lobos. L'autora és Clarissa Pincola Estés, és psicoanalista, i aquest llibre s'explica que dins de cada dona hi ha com una mena de dona salvatge.
Mujeres que corren con los lobos.
Sí, sí. I llavors, clar, estar dins d'una civilització, doncs aquesta part més instintiva la perdem, però la podem recuperar. I aquest llibre ens explica com.
D'acord. La part més salvatge, diguem-ne, entesa dins, suposo que un marc,
Suposo que sí.
Anem, és que ens crida l'atenció, perquè a vegades quan havíem tingut en Roman Pérez ens deien, no, tenim una part salvatge que reduquem a l'infantesi que acostumem a contenir. Doncs aquí explica com deixar-la anar de tant en tant.
Sí, centrat en les dones.
D'acord. Un dels llibres que forma part d'un dels clubs de lectura.
Sí. Aquest dijous, el Club de Literatura Universal comentaran La llebre amb ulls ambre, d'Edmund de Waal. Aquest és un viatge ple d'aventures, de guerra, d'amor... És un recorregut per la història d'Europa, de dues ciutats, del segle XIX i XX. És molt amena, és una petita joia de la literatura. Quan va sortir publicat va tenir molt d'èxit i val la pena doncs, de comentar-lo i de llegir-lo. Penso que pot pot ser una tertúlia molt rica amb aquest llibre.
Tornem a repetir el títol.
La llebre amb ulls ambre.
Encara que no ho sembli, un llibre relacionat amb els esdeveniments històrics de l'Europa del segle XIX i XX.
Exacte. El dimarts 13, Literatura Francesa, moderat per Marisa Marçal, i comentaran els romans de Tristany i Isolda, de Josep Bedier, tot un clàssic, però que també de vegades doncs, bueno, els hi podem perdre la por, i si algú que hi entén i entre tots doncs, li van traient l'entrellat, doncs també pot ser molt enriquidor. El dimecres 14, el Book Club, que és el club que es fa en anglès, comentaran The Bridges of Madison County, d'aquest potser coneixem més la pel·lícula, protagonitzada per Meryl Streep i Clint Eastwood, tota una història
de Madison.
Tota una història d'amor romàntica i així amb molta força. I bé, doncs això, un fotògraf que para un momentet en una granja per preguntar una adreça i ella es troba amb la Francesca. I la Francesca li obre tot un món, perquè entre tots dos doncs, bueno, surt una atracció molt forta i tots doncs, bueno, doncs redescobreixen coses que es pensaven que ja tenien amagades o que tenien perdudes. O que...
En un entorn idíl·lic que existeixen realment. Els ponts de Madison, la seva versió anglesa,
sí,
en el bucle.
Exacte. I per finalitzar el mes, el dimecres 28 a l'Àgora, moderat per la Maite Galán, comentaran Contra el viento, d'Àngeles Caso. Aquesta novel·la va guanyar el Premi Planeta l'any 2009 i està molt plena de sensibilitat i bé, també doncs, té molts temes per comentar, des del tema de la violència de gènere fins a la relació d'amistat entre dues dones, en aquest cas, però d'amistat... Amistat. La Sau és una nena de Cap Verd i ella ha nascut doncs, com totes les altres nenes per treballar al seu poblat i poca cosa més. Ella decideix canviar això, buscar una vida millor i fa un viatge cap a Europa. En aquest viatge bé, li passen tota una sèrie d'aventures, de periples, fins que arriba a Madrid i aquí coneix una dona molt insegura de si mateixa, i entre totes dues, una amb la seva empenta, l'altra amb un caràcter molt diferent, però fan un tàndem ideal. I aquesta novel·la doncs, s'explica tant l'aventura i tot el que li passa a la Sau, com després la relació entre elles dues. Contra el viento, i l'autora és Àngeles Caso.
Tot això, clubs de lectura la setmana que ve, que n'hi ha tot el mes, un darrere l'altre, gairebé.
Sí, però bé, és això, que si algú doncs, li crida l'atenció i vol llegir alguna d'aquestes, doncs totes són prou recomanables.
I totes estan a la biblioteca. I ens deies que avui ens parlaries de música.
Sí, avui us volia parlar de música i ho volia fer arrel d'una notícia que ha sortit aquests últims dies, segurament l'heu escoltat, del grup Coldplay, que treu un nou disc, i va decidir doncs, fer un joc. I en aquest joc doncs, van implicar moltíssim les biblioteques i, per tant, doncs, bueno, he pensat que podíem, ja que ells han pensat en biblioteques, doncs mira, la biblioteca també pensarem en música, perquè és un fons que tenim, és un fons interessant, diferent.
I la juguesca era molt bona, era repartir lletres manuscrites de les cançons del darrer treball discogràfic de Coldplay dins de llibres relacionats amb literatura, més o menys, diguem-ne, que de por. I aleshores bé, ningú sabia on estaven, aquestes lletres, i la notícia va ser que una noia de Barcelona va trobar una d'aquestes lletres en una de les biblioteques, ens deia la Marta, que és una de les biblioteques, diguem-ne, populars amb més solera de Barcelona,
sí,
més històriques de Barcelona.
Sant Pau i Santa Creu, que està al Barrigot, bueno, carrer Hospital. I bé, doncs aquesta noia va trobar aquesta lletra manuscrita, juntament amb unes entrades per un concert i amb els bitllets d'avió, amb l'hotel pagat, per tant, bueno, la noia ha sortit en vídeos i estava emocionadíssima i feliç de la vida.
D'acord.
I a mi m'agrada molt aquesta manera de fer difusió de les biblioteques a partir de la música, que a més una de les triades de tot el món hagi estat una biblioteca de Barcelona, i a més que tot plegat m'ha recordat tant a Charlie i la fàbrica de xocolata, amb el Willy Wonka que amagava aquells bitllets d'or en paquets de xocolata, no? I que el Charlie doncs, va ser un dels afortunats. Doncs tota aquesta història de relacionar una cosa amb l'altra m'ha agradat i mira, doncs he pensat que també podíem parlar de CDs, de música, que
perquè
fem
aquí.
Perquè
hi ha un fons musical.
Perquè hi ha un fons musical que va sortint
important.
En préstec, però que és un préstec que costa de tornar que remonti, sinó que va baixant, es va notar en any a any.
Es nota la xarxa, es nota internet.
Es nota molt i de fet és un dels fons que des de Gerència de Biblioteques estan replantejant de veure com es pot reconduir bueno, d'una altra manera, si val la pena tenir-lo, i ens estan fent també cursos de com això, des de les biblioteques mateix, doncs, potenciar-ho i donar-ho a conèixer.
D'acord,
des
però el que és evident és que la música en format físic està perdent pistonada, des del punt de vista de la demanda.
Sí, de préstecs de fa anys, no és una cosa...
De fa anys, no és nou, això,
Cada any va
baixant... Heu notat una davallada progressiva.
Exacte.
En DVDs també passa això, Marta?
En DVDs no tant. Potser aquest any s'ha notat potser una miqueta d'estancament, però en canvi amb les pel·lícules sí que va ser un creixement continu durant molt de temps i ha anat creixent.
D'acord.
Si no tanta força... i aquest any potser sí que s'ha estancat una miqueta. El que passa, clar, les estadístiques nostres, les volia comentar també un dia, encara sí. que han passat temps, però clar, ens costa, després d'això del tancament de la Santiago Rossinyol, de poder-nos comparar amb l'any passat, perquè clar. Nosaltres hem crescut molt amb tot.
D'acord, perquè és que no hi ha referència, o diguem-ne que no són... No la mesura no és equiparable, no. Per tant, no es pot establir una referència.
Però vaja, així en general, doncs sí que aquest any també és un préstec que s'ha estancat, però no ha arribat encara a baixar el préstec de DVDs.
Tornem a contextualitzar. Mm-hmm. Què hi ha de música a la biblioteca?
Hi ha una miqueta de tot. El que no trobarem són CDs el que diríem més comercials. Hi ha molta gent joveneta que ens pregunta què teniu el CD de la Violeta, per exemple. Doncs mira, no el tenim. El que podem triar fins ara és com els llibres. Fins ara ens venien els CDs.
Perquè, és a dir, si em pregunta, escolta'm, l'últim dels Amics de les Arts.
Aquest l'últim no el tenim encara, però el tindrem.
El d'en Manel.
Aquest sí.
Per això, més o menys per poder trobar, sí. Suposo que ha de ser complicat això també, mm-hmm. perquè hi ha moltes novetats sí. discogràfiques, hi ha molt
clar,
i això és complicat.
El que passa que comentava, fins ara ens venien ja donats i si no estaves molt al dia en temes musicals, com és el cas, hi havia moltes coses que deies, i això què és? No? Mm-hmm. I ho escoltes i després redescobreixes coses
sí,
xulíssimes.
Sí,
però en principi no et sona res. Perquè bueno, els experts, diguéssim, en aquest tema que fan les tries, doncs triaven molta música de grups independents o de nous grups, de donar a conèixer coses diferents.
Fora dels circuits comercials.
Exacte. Ara, en canvi, igual que els llibres, cada dos mesos tenim un llistat i amb un pressupost tancat, cada biblioteca tria.
D'acord.
Ens trobem una miqueta el mateix, clar, la tria també és de coses que no són comercials. Mm-hmm. Potser sí que han introduït més coses, però des de la Biblioteca Roig i Raventós volem seguir una miqueta en aquesta línia, de donar a conèixer coses que no és ho habitual, perquè pensem que potser qui agafaria aquell CD tampoc l'agafaria en préstec, perquè ho té d'una altra manera.
D'acord. Llavors, és a dir, les coses que no es poden aconseguir d'una forma tan fàcil,
sí,
i un tipus de música que no està tan difosa.
Sí, o la gent això, no? Que tingui la curiositat de descobrir coses noves expressament i amb la voluntat de descobrir coses musicals noves. A part de que sí que tinguem això, l'última manera. I llavors he fet així una miqueta, bueno, he mirat el rànquing dels més prestats per
veure què es demana.
I bueno, potser coses que ens sorprenguin una mica.
D'acord. Aquest rànquing està fet de la llista de CDs de la biblioteca,
sí,
disponibles
prestats,
a la biblioteca.
Sí, dels més prestats entre gener i març, perquè l'abril encara no teníem les dades.
El préstec segueix quelcom semblant al dels llibres,
sí,
en quant a temps?
Sí, és el mateix. Durant un mes es poden tenir.
Durant un mes, És a dir, es pot tenir un disc durant un mes, estar escoltant-lo durant un mes i fer el que vulguin amb el disc durant un mes.
Sí, es poden tenir un màxim de 9, en principi, durant un mes.
D'acord.
I el rànquing, començant del 10 cap al 1, tindríem el primer, Mishima, L'amor feliç. És un disc del 2012.
Del 10 cap al 1, anem?
Sí, del 2012. És anterior a aquest nou, L'ànsia que cura, doncs és l'anterior. I bé, aquí tenim música pop amb influència de cançó d'autor. És un grup creat a Barcelona l'any 99 i que està tenint molt d'èxit. És un d'aquests referents d'aquesta nova tanda, no?, de grups
de grups catalans amb especial interès per tothom. Mishima, el número 10.
El número 9, un altre igual, del mateix estil. Bueno, estil no, però també és un grup català. Sí. Blau Mood, amb El turista, aquest no podia faltar. I el tenim en el número 9. Aquest disc també és del 2012, és l'únic que han tret de moment, i bé, em sembla que és prou conegut de tothom, hem sentit molt les cançons, sobretot dues o tres. És un grup que enganxa moltíssim, perquè les seves lletres són plenes d'imatges, que no acabes d'entendre un argument, però les imatges que et venen
són
molt,
molt evidents,
potents i molt boniques.
Ens aturem un moment aquí. El préstec més... Vaja, hi ha més gent jove... que gent gran a l'hora de demanar música?
Jo crec que a l'hora de demanar música seria gent 30, 40...
Sí?
Sí, molt jove no.
Molt jove no, ni molt gran tampoc.
Ni molt gran tampoc.
És a dir, generació de 30, 40 anys,
sí,
més o menys.
Sí.
D'acord, més que res perquè així ens fem tots una composició de lloc dels interessos musicals, sobretot d'aquesta generació 30 i 40. Mishima, Blau Mood, en el número 9.
Al número 8 tenim la Sílvia Pérez Cruz.
Vaja.
I el CD l'11 de novembre. Aquest també és del 2012, és el seu primer àlbum en solitari i són 13 cançons que van ser presentades al Liceu de Barcelona. Aquí tenim barreja d'estils, d'idiomes, estan cantats en català, castellà o portuguès, i l'estil és folk, habaneres, jazz...
O sigui que esteu esperant Granada, suposo, de la Sílvia Pérez Cruz,
Si quan surti la llista,
d'acord,
l'agafem.
D'acord, surti la llista, l'agafeu. Sí. En el número 8, Sílvia Pérez Cruz.
I aquí en el número 7 tenim l'Alejandro Sanz.
Vaja.
Amb La música no se toca. És el desè àlbum d'aquest cantautor prou conegut. Doncs aquí el tenim, també un dels més prestats, Alejandro Sanz. El número 6 hi ha un que és de meditacions. El títol és que és molt llarg i està en anglès i potser no val la pena dir-ho, però traduït seria Meditacions divines sobre el naixement i cançons pel fill, l'embaràs i la vida.
Caram.
També són és un tipus de música que es demana bastant aquest tipus de relaxar, de relaxació, de relax, de meditació.
És a dir, entraríem en un gènere específic?
Sí, sí.
Música per relaxar-se?
Sí.
En tots els sentits, eh? Aquí sí. Estem parlant de maternitat o d'un
sí,
període
sí,
específic,
exacte.
Però la música...
Demana molt també això, chill-out, i temes...
D'acord,
música
coses
així,
per...
Doncs bueno, aquest no és chill-out, però bé, seria aquest d'acord. Tipus de música calmada i...
D'acord, a la biblioteca també n'hi ha, eh?
Sí, també.
Música per relaxar-se.
Sí, també.
Si estan massa, sí. Si estan massa tensos, vagin sí. A la biblioteca que n'hi ha. D'acord.
Doncs bé, i l'autora d'aquest disc es diu Nathan Kaur Khalsa, és dels Estats Units, però ja fa música doncs, tradicional, hindú...
Mm-hmm.
Bé.
D'acord,
aquest
és el número 6.
Aquest és el número 6. En el 5 tenim el Bruce Springsteen. The Rising. És un disc del
The Rising, sí? Doncs fa anys.
Sí, del 2002. Sí. Aquest va tenir molt bones crítiques, molt vendes, hi havia cançons que estaven basades en l'atac de les Torres Bessones
sí.
De l'11 de setembre. Doncs el tenim en el número 5. Sí.
Caram,
sí, jo suposo
passa un disc generacional,
sí, jo suposo passa com amb els llibres, no? D'aquests que sempre estan en tots els rànquings. Hi ha llibres que sempre surt Jorge Bucay, sempre surt a tots els rànquings.
Doncs bé, Bruce Springsteen.
Bruce Springsteen.
En el número 5.
El 4, Chambao, con otro aire. Aquí tenim així més rumba, més mm-hmm. mestissatge, flamenc, música electrònica, és un disc fresc, ètnic, la cantant la Mari, que li dona molt de caràcter.
Sí.
Doncs aquí tindríem el número 4. I el número 3 tenim les mejores
ara,
obres...
Ara estem al pòdium ja, eh?
Sí.
Estem al pòdium, en el número 3.
Les mejores obres de canto gregoriano.
Caram, un recopilatori de cant gregorià.
Del cor dels monjes de Silos. I aquest l'hem trobat...
Que aquest també és un clàssic perquè
sí.
Fa molts anys
sí.
Que Emi va fer aquest recopilatori mm-hmm. I els monjes de Silos
sí.
Estan en el número 3,
el número
3 dels
més prestats.
A la biblioteca.
Sí. El número 2 tenim el macaco.
Una bona combinació, eh? Hem
sí.
Fet Chambao, Monjes de Silos, macaco en el número 2.
Puerto Presente, aquí també Puerto Presente, Ente. Tornem a tenir ritmes pop, la rumba, el hip-hop, aquest disc hi havia aquella cançó Moving, que
sí,
va ser molt coneguda.
Que es va fer tan popular.
Doncs aquí el tenim. I amb el número 1, tornem a un clàssic,
que,
i tenim
d'aquí, de fora,
el clàssic, dos clàssics, i tenim a Beethoven.
Què dius?
Sí. Sí, sí, més clar, en el rànquing, no, a l'hora de triar, hi ha CDs que tots tenen, no sé, X préstecs, no? 15 préstecs. Però és que Beethoven està dalt, vull dir, mira, no he apuntat quants, però estava ja sol ell.
És a dir, a distància de...
A distància i sol, eh? Vull
I
dir
sol.
Que no és que hagi dit, mira, podia tenir tres per triar aquí en aquesta llista i he triat Beethoven, no, estava ell.
Quina llista més heterogènia?
Sí. Per això dic que era una miqueta sorprenent.
Sí,
i és una cosa, mira, ho he fet avui per això, però vull anar fent un seguiment si el mes que ve
perquè és que
canvia,
és
o...
veritablement... Vaja.
Sí, sí. Doncs el Beethoven amb
i,
un disc
i
de...
Queda, i queda Beethoven?
Sonates en piano.
Sonates en piano de Beethoven?
Sí. Sí, sí. La música clàssica també surt bastant, eh?
Sí, la clara de luna i tot això. I tot.
Sí.
Vaja. Doncs les sonates per piano de Beethoven
mm-hmm.
És el disc més sol·licitat a la biblioteca.
Sí, en
segona posició, Macaco,
mm-hmm.
I en tercera posició, els Monjes de Silos.
Els Monjes de Silos.
Apa, agafa-t'hi.
Bueno, és una miqueta un reflex del que hi ha
sí,
coses
sí.
Molt variades. I...
Sí, sí. I al darrere, com ja han dit, una barreja que va des de Blau Mut fins mm-hmm. A grups catalans. O...
I aquest suposo que n'han pujat més, perquè clar, són els últims que han arribat.
Està clar, i per tant encara han de fer recorregut. Eh?
Sí, sí,
han de fer recorregut. Amb una tendència, però, com ens deia la Marta, a la baixa,
mm-hmm.
En el préstec de música, la qual cosa vol dir també que la música ve per altres bandes.
Llocs, sí, no parem d'escoltar música.
Que està clar.
Cada vegada jo crec que se'ns n'escolta més.
Probablement, però diguem-ne, els recursos que s'utilitzen són diversos. En què acabem, Marta?
Doncs en tres apunts molt ràpidets, si dona temps.
Sí, tant.
Són tres novetats que volia comentar. Un és que els usuaris de les biblioteques públiques de Catalunya es poden subscriure gratuïtament a la versió digital del diari Ara, durant 2 mesos.
Els usuaris.
Sí, de fet, quan fas omples el formulari per fer-ho per internet, tampoc et demana número de carnet. Però bé, és una cosa que es pot fer, si algú vol tenir aquesta
d'acord.
Subscripció gratuïta.
Encara que se sigui, és igual, nou usuari de fa
és
temps,
igual, sí, sí,
és
sí,
igual.
Sí, et dic, de fet, no es demana el número del carnet, però bé, és una oferta de manera...
Això és, que és nou de trinca?
Sí, sí,
sí.
Fa molt poquet.
Doncs per tant, que quedi clar, usuaris sí. De les biblioteques populars de Catalunya,
mm-hmm.
Podeu tenir una subscripció de 2 mesos al diari Ara,
mm-hmm.
Gratuïta,
sí.
Pel fet de ser usuaris mm-hmm. De la biblioteca.
En la versió digital, I el formulari per demanar-ho és una web, sí. biblioteques.ara.cat.
D'acord, biblioteques.ara.cat.
Sí, trobo el formulari, em demana el correu electrònic i a partir d'allà doncs, es van rebent totes les...
Doncs si sou usuaris de la Biblioteca Roig i Raventós, el Santiago Rossinyol, en el seu moment, podeu tenir aquesta subscripció a l'edició Ara Digital durant 2 mesos. És un apunt prou important aquest.
La segona cosa també és una novetat i és que ens podem subscriure a rebre cada mes les novetats que les biblioteques anem rebent, també per correu electrònic, i es pot triar de quina biblioteca vol rebre les novetats, o de quin municipi, o de quin tema.
Novetats com...
Llibres, documents nous que ens arribin. Per exemple, entres també un formulari, omples, pots tenir més d'una llista, vull dir que això, cadascú els seus interessos, i pots dir, doncs jo vull rebre això, quins CDs reben a la Biblioteca Roig i Raventós, i cada mes aniran rebent els nous que vagin entrant.
O quines novel·les, o quin llibre infantil...
O quins llibres de cuina a les biblioteques de Vilanova, per exemple.
D'acord. És a dir, la possibilitat de saber quins llibres de un gènere determinat arriben a la biblioteca. Qualsevol biblioteca, la que es vulgui.
A qualsevol biblioteca o bé per municipi. I llavors això també és omplir un formulari entrant a la biblioteca virtual i bé, doncs ja poses les teves dades i fas la teva tria. I llavors amb això, cada mes, vas rebent el correu electrònic les novetats. Penso que també és una cosa molt interessant
que pot ser,
i molt útil.
Que pot ser molt útil. Sobretot no piquin massa, Piquin massa, no ho sentic que ningú... Ara vull saber totes les novetats després al final no les consultes.
És
a dir, millor decidir els interessos ben decidits de bon començament, que si no després el correu electrònic s'omple de propostes que no mires mai.
I a partir d'aquí també pots fer reserves, tenir-ho molt més a l'abast i estar al dia. I la tercera coseta, això sí que ja fa temps que està en funcionament, és el servei de pregunta a la biblioteca. És un servei que també per un formulari, mitjançant la pàgina web, fas una pregunta i hi ha unes 13 biblioteques que de forma rotativa doncs donen resposta a aquestes consultes.
Preguntes de quin tipus? De funcionament?
Tant de funcionament en general de la biblioteca com coses molt concretes, allò que buscaries en una enciclopèdia, d'aquest tipus de pregunta molt concreta, com preguntes molt més elaborades, que llavors, clar, la biblioteca que respon a aquella pregunta ha de consultar diferents fonts, o la resposta pot ser tot un seguit d'adreces web, o referències dels llibres, no et donen la resposta directa, sinó on pots trobar la resposta que busques en aquest cas.
Tot això també a partir del web de les biblioteques?
Sí, exacte. I res més.
Acabem amb l'horari, com sempre.
Sí, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 9:15 del vespre, i els dissabtes de 10 a 2:15.
En 15 dies tornem amb la Marta. Marta, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins d'aquí 15 dies.